anar a la pau. Leo XIV, sense al·ludir directament al mandatari estadounidenc, que reiterà que el cor de Déu està esgarrat per les guerres, la violència, les injustícies i les mentides.
Hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan siguin les 6.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Tentol.
Heu de saber que el MoMA de Nova York i la Tate Gallery de Londres tenen obra del fotògraf mallorquí Toni Mengual.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic, i avui la companyia d'un altre Toni, fotògraf i de Portal, en Toni Mengual.
Arrivederci, Roma. Goodbye, goodbye to Rome. City of a million moonlit places, city of a million warm embraces, where I found the one of all the faces, far from home.
Icona, ballant sobre un món en runes, és el projecte de Toni Mengual, un projecte que presenta a la Casa Museu Can Marquès fins demà dimecres. Una selecció de fotografies que va fer durant una residència a Roma el 2021. La mostra posa en relació la representació clàssica i la contemporània i planteja la història de l'art com un mecanisme de poder i de control. Aquesta exposició presenta un total de 31 peces, algunes de les quals ja s'havien pogut veure al París Foto o Arco, però que no s'havia vist el projecte abans en aquesta dimensió. Després de passar per Can Marquès, aquesta expo es podrà veure a partir de juny a The House of Photograph de Fuji a Barcelona, i abans que no parteixi, en volem parlar una estona en profunditat amb el fotògraf Toni Mengual.
En profunditat.
I ha vingut aquí als estudis d'IB3 Ràdio. Toni, com estàs? Benvingut.
Molt bé, molt content d'estar aquí.
Quin titular aquesta? Té obra a la Tate Gallery de Londres i el MoMA de Nova York.
Sí, és, sona fort.
Això són paraules majors, Toni.
Bueno, no ho sé, em va fent coses i, bueno, després de tant en quant mires currículum i pot llegir això.
I passen coses d'aquestes.
Sí.
Peces de fotografia. La fotografia encara és l'art més desconegut.
Bona pregunta. No sé si desconegut, si és un art, és el que més empleem i és el més comú. Estan produint més fotografies que mai en totes les històries d'humanitat, amb la qual cosa jo crec que és, en tot cas, el més conegut.
El més popular.
El més popular, sense exacte. Dubte.
Ara, com deia en Xisco, te trobam a Can Marquès, aquesta casa museu del centre de ciutat, un lloc espectacular que tu, a través d'aquest projecte site específic, és a dir, que l'has dissenyat a posta per aquell lloc, aquestes fotografies.
Sí, és un projecte que surt, com heu dit, d'estar a l'Acadèmia d'Espanya a Roma durant el 2021, i bueno, vaig tenir la sort, bueno, és una beca del Ministeri, de poder estar 10 mesos allà a Roma, pues pensant i produint. O sigui, has de presentar un treball, una proposta per poder accedir. Aquesta proposta que vaig presentar després per temes Covid i tal i qual, la vaig haver de reformular, vaig estar 10 mesos allà pues, donant-li moltes voltes i poguent pensar molt sobre l'imatge, fotografiar i, bueno, i compartir també una cosa molt important d'aquesta residència, d'aquesta beca, és que eren 22 persones, artistes, de diferents disciplines, no? I això també te dona com una riquesa, com visquem junts, amb el que això comporta, per bé i per mal, però aprenguem molt i compartint, no? I llavors, d'aquí sorgeix la sèrie fotogràfica, que després acaba evolucionant en la manera en què se presenta, que és bastant particular, i després jo tenia la obsessió, no sé exactament per què, més per intuïcions i per temes emocionals, que volia presentar-la dins Camp Marquès, que és una casa que conec fa molts anys. De fet, la meva primera exposició com a artista va passar allà el 2007, una col·lectiva, perquè la Nieves Barber, que és la propietària, se va empenyant que jo era artista i que jo havia de presentar una feina allà, i tenia molta raó. I llavors es coneixia l'espai i és una feina que per jo encaixava perfectament, no? Que dins la paret blanca i s'ha vist Arco, s'ha vist París Foto, com heu dit, i funciona bé, té molt bona cuida, de crítica, de venda, però jo volia que se desplegàs dins un espai com aquell perquè cobra un altre valor, un altre significat, que per jo era molt important.
Uh-huh. Ara, si vols, Toni, poden tornar a l'exposició, però, clar, has obert una porteta, jo com a bon xafarder. Aquestes beques són com un gran hermano, no? Te fan conviure a 20 busques de persones, cada un de son pare i de sa mare, a Roma, perquè ho trobo meravellós.
Cada un de son pare i de sa mare i cada un amb un ego creatiu considerable. Llavors, jo diria que és millor que un gran hermano, és molt millor, i a més amb una llibertat en tots els sentits. Sí.
Ara, viure a Roma...
Perdona, Margarita, sí, no, en tots els sentits, que... què vol dir?
Bueno, pues, que sa gent creativa som gent que som oberta de ment, i si no, has de fer una feina per anar-te obrint, i Roma va molt bé per això. També hi ha que dir que les obertures a vegades són sa gent en friccions, no? amb aquestes coses, però és una experiència molt potent, molt interessant i molt recomanable per qui vulgui esposar-se en això, sí, sí.
M'ho apunt, demanar beca.
Sí. Acadèmia Espanya-Roma, no. Sí, sí.
On ets, Acadèmia Espanya-Roma?
Està a un lloc, a Sant Clau també és ideal, està a damunt de Trastevere, és un barri que queda una mica retirat, pues a dalt de tot és Trastevere, hi ha Sant Pietro i Montorio, que és la primera pedra de l'acadèmia, és una iglesia com dona reis catòlics, si aneu fent una idea, i després se van fent construccions que, bueno, que eren religioses, és un convent i tal i qual, i a dia d'avui pues, té aquesta finalitat, que és, bueno, fa 150 anys que se dedica a residències artístiques.
I tu quin temps hi vas estar?
10 mesos, vaig estar allà. Sí, sí.
10 mesos amb aquests altres artistes? Sí. Encara teniu relació?
Sí, 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 no amb tothom, però cadascú fa el seu, però és un poc com la selecció espanyola d'art, no? Vull dir, cada any promocionant un número d'això, i és un poc aquesta idea. És un centre d'alt rendiment artístic, podríem dir.
Mm. Clar, mira, ara que parles d'esport, també s'esport en aquests dies que vas a Roma, es present a la teva exposició.
Sí, correcte, perquè casualitat que hi havia l'Eurocopa, que Itàlia va guanyar, llavors, bueno, hi havia poques activitats, ja era el final, això, ja devia ser, no sé, cap al mes de juny o així, que ja s'havien alliberat totes aquestes, bueno, el tema Covid i tal, estava com a més laxa i se permetien aglomeracions, i llavors jo me dedicava a anar a veure, pues, no m'interessa el futbol, no m'interessaven els partits, però sí les interaccions socials davant d'aquestes pantalles gigants que se posaven allà dins la ciutat, i com els italians, que són molt, bueno, pues, com dir-ho, molt vehements, no? Molt, molt apassionats, pues, bueno, celebraven i animaven els seus equips. I això està part de les fotografies que hi ha dins l'exposició són d'això.
Mm-hmm. Clar, en aquesta exposició hi ha com una tensió entre ruïna i actualitat. No sé si és una metàfora del moment que vivim, que també, el cap i la fi, si m'apures, tots venim de qualque lloc, anant cap a un altre, i allò que queda al mig... és allò que fem per subsistir.
Sí, no? Gramsci, no? Parlant també de... com és allò de... El viejo mundo está muriendo, el nuevo no ha nacido, y entre medio nacen los monstruos, no? Un poc aquesta idea. En aquell moment, amb aquesta idea de post-Covid, era un poc això, i bueno, pues aquesta idea de ballar també a l'acadèmia, també ballàvem molt, no? En petit comitè, o la intimidad, vull dir, com perquè era, no podíem sortir gaire... Però sí que realment, de casualitat, aquest ballant sobre un món en runes se m'acut muntant aquesta exposició, és a dir, fa un mes i mig o dos, abans dels moments geopolítics en els quals estan, però sí que de cop com que té un sentit d'actualitat, no?, aquesta idea. I sí, jo crec que el món està en runes i nosaltres seguim ballant, com si no anés en nosaltres, però algun dia s'acabarà la música.
Mm. És curiós també la tècnica que empresa, que ha creat molta atenció també en aquesta exposició, perquè li dones com a si la fotografia tingués volum. De fet, en té.
Exacte. Sí, o sigui, hi ha tot tota una tesi darrere, no?, d'aquesta tensió entre lo clàssic i lo contemporani, no?, i que, bàsicament, que estan construïts per imatges. Abans que la paraula, hi ha s'imatge. Això, la Bíblia no ho diu, però és així, no? I, bé, i llavors, totes aquestes, o sigui, la meva tesi és com tota aquesta imagineria, no?, per part d'Espoda, com s'ha dit també, que s'ha creat des de, el que dia d'avui, de la història de l'art, però abans era publicitat, amb una voluntat, pues això, o per part de l'espoda política o per part d'espoda religiós, de dir-nos com ens hem de comportar, pues això ens ha constituït, deia. I repetim, sense ser conscients, moltes d'aquestes coses, no? O estan fets per això. Com empatar lo clàssic i lo contemporani? Pues amb un blanc i negre molt baix de contrast, per donar un toc com a gris, com si tot estigués fet de pedra. I després trobo un paper, perquè tenia la obsessió de donar-li volum a lo que eren les fotografies, per donar-li aquest sentit escultòric, no? Per fer, d'alguna manera, escultura en paper, pues un paper que és molt flexible i m'ha permet això, no?, de arruar-lo per després desplegar-lo i manipular-lo donant aquest volum. I això sí que és una cosa que genera un efecte visual molt, molt curiós i que hi ha molta gent que es me demana que si està fet a llapis, si està dibuixat, si està tal. I no, són fotografies arruades, però bueno, ben arruades.
M'agrada això de la història de l'art com a, també la història de la propaganda. De fet, a qualsevol revista has parlat de que la imatge també pot ser un dispositiu de control. No sé fins a quin punt creus que avui estan més vigilats que mai. Tu deies, ara tothom és fotògraf, tots hem venut part de la nostra privacitat per poder d'un mòbil tot el dia de vora, que consultam en tot moment. És vera que hi ha més fotografies que mai, però les miram menys que mai. Mm. Abans, jo me'n recordo que aquestes fotos que fèiem de viatge d'estudis, que només tenies 36 fotos a un rodet, procuraves economitzar-les. En canvi, ara fas un reguitzell de fotos i ja les miraràs i no les acabes mirant mai. Clar, això també fa que la relació que tenim amb la imatge i en la manera com ens observen i com ens deixem observar, també tot això forma part d'aquest control, d'aquesta vigilància.
Sí, aquest és un poc cap on deriva, no? Es poda abans construïda damunt pedra i tenien escultors meravellosos per fer coses tal.
O palaus gegants que demostrassin opulència.
Aquí està. I a dia d'avui ja no els hi fa falta, es poda no necessita construir la imatge perquè mos han portat a fer feina a nosaltres. Això és el que ja no és conscient. Vull dir, cada vegada que tu fas una foto és una feina. No? Hi ha gent que m'ho dedicava en això. Llavors, tu estàs fent una feina. Ara, per qui fas la feina? I el que bé deies és, clar, ells saben, ells, vaja, s'espoda, sap el que estàs menjant, on estàs, amb qui estàs, on t'estàs relacionant, per aquesta construcció d'imatge que tu mateix estàs proporcionat i que han venut, com deies tu, aquesta...
Voluntàriament, que això encara és pitjor, perquè abans hi havia aquest límit, no?, de fins on s'ha estat, te pot espiar, no ho sé, ara pens en la Segona Guerra Mundial, pens en l'Alemanya democràtica, que, la vida de los otros, en definitiva. Clar, tot això era l'estat que t'espiava, ara l'estat ja no ha de fer, ni ha de fer aquesta feina. Només ha de posar gent a mirar Instagram i, com dius, sabrà on sopam, què sopam, amb qui sortim i on anam. Sí. Ja voluntàriament han decidit cedir part d'aquest control o d'aquesta imatge.
I no és estat, sinó que són empreses privades. Encara tot per
i que fan negoci amb aquesta big data. Clar, estic tot de l'exposició. Bé, som en conversa amb Antoni Mangual, a Sintonia de TV3 Ràdio, això és Tèntol, ha vengut a parlar-nos de la seva...
Segon. Ara li vull demanar, tu penges fotos, Toni, de teves, Instagram o
fem feina,
xarxes?
Fem feina.
Fem feina. Personals no.
Personals no.
Ho he fet
també, però he après a dir per qui faig feina, llavors es diu, bueno, jo sé el que ells m'estan, jo els donaré això, o sigui, quina imatge vull projectar de jo i quina és la meva intimitat i on se queda, no? Vull dir, llavors les fotos de família i fotos de tal, tot això no. A més, crec que a ningú li interessa, realment. O sigui...
Clar, perquè supos que un fotògraf professional i artístic, com és el teu cas, a l'hora de fer una foto en el brownie que s'ha de menjar, li demana molt més.
Correcte.
Que un brownie.
Correcte.
Ja no t'ho fa ni gol a menjar-te'l, perquè aquest que és el llum, que és polsim de sucre, no, quedi com t'agrada, etcètera.
I que no t'agrada la foto, llavors ja te la menges de mal gust, ja. Perquè la foto no t'ha quedat prou bé. O sigui que tot
brownie mal. I ja és un pot desastre, t'entenc.
Bon sistema per fer règim, no havia pensat.
Me l'apuntaré. A partir d'ara anirem retirant dolç gràcies a que aquesta foto m'ha sortit malament. Deia que som amb Antoni Mangual, això és Tèntol, un fotògraf que comentava la Margalida, ha aconseguit que el MoMA de Nova York i la Tate Gallery de Londres comprin obra seva. Ara és a Can Marquès amb aquesta icona ballant sobre un món en runes, una exposició que podreu veure fins demà. És a dir, ets gairebé com una pop-up store. Això ha durat un no res. La gent, si vol veure com és aquesta instal·lació, té fins demà. I demà tampoc moltes hores, perquè crec que és de 10 a 2.
De 10 a 2 demà, sí, sí. Sí, ho hem concentrat en una setmana perquè era una cosa molt, molt concreta, molt particular, molt puntual, i perquè és un espai que s'ha obre només per aquest tipus de coses, no? Que no està obert a diari, no té una programació diària, sinó que són coses com a puntuals, però m'ha semblat interessant fer-ho d'aquesta manera, també, no? Vull dir, les circumstàncies són les que són, però també m'ha pareix interessant, no? De dir, no tot... Parlant un poc, tornant en aquesta... lo digital, no? Que penses que tenim accés a tot en tot moment. Ara vull veure no sé quina pel·lícula, ja la d'arena... No, doncs mira, hi ha coses que s'abonen un temps i després...
Ets un home experiència.
Si
volen viure, no? Exacte. Han de venir aquesta setmana en concret, estar amb tu en aquest entorn.
Sí, hi ha una part performativa que em pareix molt important i sí, és... I és interessant també que sigui així, sí.
Clar, han dit de situar des principi, ja hem passat com molt aviat, però com se fa perquè es MoMA o se Tate adquireixin obra teva? I sobretot, Antoni Mangual de Pòrtol, un jove que deia que gràcies a la insistència de la Nieves Barber va descobrir que era artista. Quan te telefonen, esteu representant, m'imagino, li comenten, we want an Amenguals, i aleshores i tu, no sé com ho va despair, perquè clar...
A veure, t'explic. I ho deia en sèrio, no? Un va fent coses i de tant en quant, pues, mira, pues, quan te conviden per alguna cosa, te llegeixen el currículum. Ostres, pues, sí, és cert, això. És gran part de la meva feina i és format en el qual jo me sent... Ara he aconseguit expandir-me a un format aquest instal·latiu, que és una cosa que també duia molt de cap, no? Però l'exposició dins Caixa Blanca... És una cosa que, bueno, pues, si s'ha de fer, se fa, i bueno, pues, si te conviden i tens pressupost, pues fantàstic, però no és l'espai on per jo convivo millor les meves imatges.
De tota manera, si podem fer un parèntesi, clar, una Margarida experta en art, potser entén el que és exposició Caixa Blanca, però els nostres oients, a lo millor un pot de context, aniria bé, què és una exposició Caixa Blanca? Supos que parets blanques i les fotos penjades.
Correcte, dins una galeria, ara, jo què sé, pues, vas a un casal solleric, o vas a una institució, o vas a una galeria, i normalment són parets blanques,
Arco mateix.
És que no m'apuntaré.
Una fira Caixa Blanca.
Jo no vull tornar a exposicions Caixa Blanca, però que bien. No m'aporten gaire.
Molt bé.
Estimats oients, anant sumant elements.
Vale. Llavors, la Caixa Blanca, bueno, és un entorn molt poc amable, des del meu punt de vista, i amb molt poc context. És a dir, tu poses com si poses una pantalla, realment. I llavors, el format on jo m'esplai i me sent molt còmode és el format de llibre d'artista. Vale? Llavors, per què? Perquè tens totes les decisions creatives... No és un llibre d'un editorial que te diu tindrà tal tamany, s'està passant així i farem, hi haurà un text aquí, no. El llibre d'artista o fotollibre, també, que juguen amb, amb aquesta nomenclatura, te permet prendre totes les decisions creatives i te permet que les teves imatges, perquè ho entenguin d'una manera també més simple, el millor, la fotografia per jo és com una massa mare. És com si jo fes un pa, o fes un croissant, o fes una cimada. Llavors, les fotos són els ingredients, i jo ho he de mesclar. Quan allò està amb una consistència determinada, llavors jo li puc donar una forma. I això és l'obra final. Llavors, el llibre seria l'encimada. Les fotografies són la massa. Llavors, les obres que acaben adquirint en aquestes institucions... O sigui, jo faig molta feina amb aquest aspecte, i el llibre com a... Bueno, de triar fins al més mínim detall de com ha de ser el llibre, quina és la tipografia, els colors, el tipus de paper, el tipus de com va plegat el llibre, com... en el detall, i llavors això és un llibre artista. Què passa? Després tu fas una feina de fer moure aquest llibre, l'envies a convocatòries, l'envies a tal, i aquí és on entren aquestes institucions. Per exemple, el MoMA de Nova York va fer una crida a nivell mundial de llibres d'artista autopublicats. Jo vaig enviar el primer llibre que havia fet, va quedar finalista, i llavors, part d'això, pues, es creix aquesta obra. Llavors passa a formar part. I a la Tate...
I de què era?
És un llibre que se deia Pain, que vol dir pa, no?, segons la massa mare, en francès, però també vol dir dolor en anglès, i forma part de la paraula Spain. Llavors, era un llibre que eren fotos fetes amb un telèfon mòbil, fotos de carrer de gent que bueno, no passava un bon moment, però no perquè els hi faltés res a nivell material, sinó que eren retrats de persones amb dolor existencial, diria jo. O aquesta és la meva intenció, no? Això és el que jo volia retratar. I després és un llibre que va plegat, amb un plegat japonès, també, casualment, i es generen, o sigui, com a peça, clar, explicar-ho és molt difícil, perquè si no se veu, no, és mal de veure, però és un llibre que té els colors de la bandera d'Espanya, i llavors tu has d'anar rompent les pàgines perquè apareguin les fotos. Hi ha tota una metàfora de rompre allò que les banderes mos tapen allò que no volen veure. I va ser un llibre bastant celebrat el 2014-15, i llavors el MoMA, pues, hi ha una còpia allà. I la Tate Modern el mateix.
Només per saber, la còpia del MoMA ja està esqueixada o està intacta?
Jo la vaig enviar sense obrir. I llavors no sé què n'han fet. És un poc com la mirada d'artista al Manzoni, no? De, no sé si coneixeu allò de les llaunes.
Sí.
Exacte, pues, un poc aquesta idea de si el vols emplear tu mateix, perquè... I...
Però que comparar-te amb Mer d'Artist, d'en Manzoni, ara m'ha sorprès comparar aquesta espècie com de filigrana que acabaves de descriure amb aquelles llaunes...
Home, m'apareix una filigrana meravellosa, la de Manzoni.
Jo crec que també és un pot de morro, però a veure, no entrarem en aquest debat, perquè ja el vaig tenir quan feia classe d'història de l'art, ja vàrem mantenir aquest debat, perquè crec que també...
Hi ha algo de morro, però hi ha un morro que funciona
bé. No, però també
bé.
Demostra que tots poden ser artistes, perquè en aquest sentit tothom podria fer aquesta llauna. Un moment determinat.
Mira, precisament, a mi el que m'encanten també són les tendes dels museus, no? Que pots comprar coses així com a...
Són una fantasia.
Meravellós. Pues a la tenda del MoMA hi havia un... No recordo si era un estoig de colors, una cosa així que posava I could have done that plus yes, but you didn't. Igual, contemporary art. M'apareix una gran fórmula. Això ho hagués pogut fer jo. Sí, però no ho has fet. Per això és el contemporani.
Sí, no, per això hi ha Warhol, hi ha tanta i tanta de gent. T'agrada... Ara, és que m'has obert un melonarro interessantíssim. Com són les botigues de souvenirs dels museus.
Sí.
Que jo és darrer pic que vaig anar a Londres, vaig anar a les Victorian Albert, i de tot allò que hi havia me vaig comprar una col·lecció de sabons, que dius, no sé, però estaven embolicats en els papers aquests pintats que tenien en aquell museu, i ho vaig trobar una fantasia absoluta. Clar, com a artista, acabar sent una peça que en forma de goma d'esborrar o en forma de bolígraf, a tu t'agradaria que si ja en compràs un Toni Amengual que fos un llapis?
Això és un èxit, no? Vull dir, o sigui, perquè penses recorregut que ha fet s'obra per acabar allà. No és que jo te faci bolis o te faci sabons embolicats, no, això és un altre tipus de producte, però sinó recorregut que ha tingut s'obra perquè tu, amb un sabon paper de sabó, la reconeguis i te faci il·lusió tenir un paper de sabó que quan l'obris estigui... I mira quina importància té l'art i el que parlàvem de les imatges, no?
Parlàvem de llibres d'artista, no aquesta espècie d'origami que ara m'ho has descrit, sinó que en tens un que la gent pot adquirir, que és aquest de Terra Ferma, que és el llibre, el darrer cas que has publicat, que vas fer després del confinament, no sé com recordes, aquella Mallorca buida que tu també vas poder fotografiar, que clar, ara sembla que fa 100 anys havien de sortir millor d'aquest periple que vàrem experimentar com a societat. Jo crec que hem tornat a ser el mateix que érem, però ara tenim l'excusa que feim coses perquè potser el món s'acaba. No sé si millor o pitjor, però clar, tu vas retratar aquell moment, aquell carrer que ara sempre estan plens de gent, un moment en què no hi havia ningú, no hi havia una rata. De fet, la meva companya, Cati Molla, va guanyar una cita en la ciutat de Palma enregistrant els sons d'aquella Palma buida. Recomano a tothom que recuperi aquest reportatge que va fer per Iveta Ràdio, i és que és una meravella perquè escoltes coses que després passen totalment desapercebudes. I tu en la fotografia hagués fet el mateix. És a dir, fotografiar racons que ara ni mos hi fixam.
Sí, o sigui, jo m'haig de dedicar a conduir i fer fotos, no era tant la Palma, sinó tota la illa, no? Voltar...
No, la Cati va fer Palma, però bueno, Mallorca també, descontextualitzada, sí. per aquell moment de la Covid.
Mm. Sí, sí, era una cosa molt, molt excepcional, per desgràcia, excepcional, no? I el que jo sé que tenia una fixació, no? Sempre que tenc com algunes idees clares a l'hora de sortir a fotografiar, que era que era un bon moment perquè ja que no hi havia gent, i la fotografia de paisatge sempre he pensat que és molt difícil perquè és molt avorrida en general. O sigui, fer bones fotos de paisatge és molt difícil perquè és molt avorrit. I llavors era un repte. I tenia una idea dins el cap que era com que tota construcció humana, és igual que sigui un teleot, és igual que sigui una carretera, és igual que sigui un hotel de 3.000 places, és igual, és una ferida de muntes paisatge. Llavors, era aquesta idea de fotografiar. I després hi havia una altra premissa de feina que resulta, a mi m'agrada treballar en paradoxes, com veus, i era molt paradoxal de dir, clar, de 9 milions de persones cada any venen aquí per l'increïble que és el lloc. No? I molta gent vol venir a viure aquí per l'increïble que és el lloc. Però si venir, si ve tota aquesta gent, hagin de posar carreteres, hagin de posar cases, hagin de posar benzineres, hagin de posar... Llavors, l'increïble que és el lloc deixarà de ser-ho, no? Llavors, aquestes eren les primeres de feina i fotografia així, vull dir, una fotografia molt clàssica, com amb una composició tot molt estructurat, tot tal, perquè també el moment ho demanava, no? Estava tot aturat, con lo qual... I a cap, per el que t'he dit, aquesta volta de torca, no? De com dues coses més enllà, volent fer molt evident. Clar, tu dius, ah, mira que bé, aquestes carreteres que ben composades, aquest palos, aquest postes d'electricitat d'aquí, com el que veig a col·locar, què tal? No és això el que vull dir. És a dir, que postes fan mal. Això no, però a la terra. Llavors, per...
Mai m'hagués imaginat ser esperat de pedra seca com una ferida en el paisatge, però ho
són. En el seu moment ho foren.
Aquest paradigma.
Vull dir, sentia... un altre artista, no recordo el nom, que deia, diu, clar, els hotels formen part del nostre paisatge, també. Vull dir, per què no? Vull dir, tot depèn de com se mira. La pedra seca l'hem integrada perquè no integràvem l'hotel de Magaluf. I llavors, jo no volia integrar, sinó te pots desintegrar, però sí donar a entendre aquesta idea de ferida. I per això, en el final, arriba a la conclusió de imprimir amb un paper molt bo, de cotó, ta-ta-ta-ta, aquestes imatges i esqueixar-les. Això m'ha costat bastant, vull dir, fa mal, perquè tu saps el que t'ha costat darrere cada fotografia, tot la feina que hi ha, però els esqueix, quan els esqueixes, el paper té un suport de cotó, aquest suport de cotó apareix amb unes bates blanques i torna a fotografiar aquests esqueixos. I el llibre està fet de fotos des fotos esqueixades, diguéssim. Mm.
Que és el resultat, que és com un collage, no?
O no? Sí, podríem dir... O sigui, tot plegat seria un collage. Clar, com que no hi ha superposició, després sobre se presenta en paret, això és una altra capa, en forma de collage. Però dins del llibre no, dins del llibre no estan... I algunes imatges hi ha voluntat de que tornin a juntar-se.
I això, te van fer un reportatge fa unes setmanes del País Setmanal, precisament per aquest llibre, un reportatge llarg.
Sí.
I se venen llibres de fotografia... És una cosa que si ja te demana, Toni, m'adonaràs un llibre.
Hi ha dues frases. Una, tampoc no recordo els autors, però una que diu un llibre s'ha de fer com un rellotge i s'ha de vendre com un salchichón, i l'altra que diu qui pot vendre un llibre pot vendre una pedra. O sigui que... I jo he de dir que sí, se venen llibres. O sigui que jo puc vendre pedres. Mm-hmm. Se venen llibres.
Tu t'has vist a moltes tauletes de te... Sempre queda bé tenir un Toni Mangual quan venen ses visites.
No m'estic de sa llengua perquè...
No.
Mira, aquest darrer llibre, te diré, aquest Terra Ferma, que és el darrer llibre que he tret i que el que explicava dels esqueixos, no té tapes com a tal. És només se butza, no?, la tripa del llibre, perquè hi ha aquesta voluntat de que sigui fràgil, con la qual no te serveix per fer-te l'altre de nit. Però te puc explicar una anècdota?
Sempre.
Vaig haver d'imprimir un llibre aquí a Mallorca, vaig anar a una impremta, no diré quina, tal, i quan vaig explicar tot el que volia fer, ta-ta-ta, la persona que és comercial, que d'això, diu, ah, que interessant, no sé què, ta-ta. Diu, sí, jo tenc una amiga que aquest llibre li agrada molt, sap per què? Perquè els posa un damunt l'altre, com que són de colors guapos i gruixats, i fa tauletes de nit. O sigui que ja no és coffee table book, ja és el següent nivell.
Que ja és llibre at the table.
Ja, exacte.
Directament. Han sonat els senyals horaris, però Toni Mangual, t'he fet dues preguntes abans de partir. Com se passa de sa biòleg a sa fotògraf? Me fascina ses vides que canvien, que tenen un revolt, perquè, clar, lo de sa fotografia de paisatge ho entenc com a biòleg, que un està acostumat a observar ocells, intues, i és com
més
una
coses.
Evolució lògica. Però com va ser que vas dir, ja no vull ser biòleg, no m'hi dedicaré i vull ser fotògraf?
Bueno, ja ho sabia abans de fer sa carrera, que jo volia dedicar-me a la fotografia, el que passa que, bueno, havies de pagar alguns peatges familiars, no? Yeah. I això, si entres a la nostra generació, igual me sona. I a dia d'avui he de dir que estic molt agraït en aquest peatge. Estic molt agraït perquè també va passar per una formació científica, t'estructura també i t'ajuda. Vull dir, la meva forma de fer feina en fotografia a dia d'avui està basada en el mètode científic de
també
assaig.
Perquè si vas a la massa et diferencia perfectament un dofí d'una balena.
Correcte.
Que això no és tothom que pot dir-ho. I ja deixat la pregunta és si se lliga molt com a artista. Perquè és que jo estic cercant... noves sortides professionals i si resulta que per ser artista te conviden un gran hermano amb 20 persones diferents que m'ha agradat molt el concepte
obertes de ment.
Que jo com a persona viva jo crec que entres qualque cosa volia demanar si la vida d'artista és tan interessant com a mi m'ha semblat.
No, és molt més dur i molt més complicat del focus. De fet, jo no ho recomano a ningú. O sigui, si no... És,
però, és cert o és que no vols competència? Perquè, clar, si tothom vols artista perquè és tan meravellós, aleshores, complicat.
Si no, jo també diria, i Irene Weisbauer també és una cosa que va compartir sempre, si no queda més remei, fes art. Si no queda més remei. Però si pots fer altres coses...
Però se lliga o no?
No gaire, no, però és per tot el que te comptes. Hi ha més pes, hi ha més...
I ja està, seguirem amb el periodisme. No, no passa res.
És una bona feina.
Toni, moltes gràcies. Oh, un plaer. Podeu veure el llibre d'en Toni, el té a la seva pàgina web, si esteu interessats en comprar-lo. Demà, darrer dia per veure aquesta exposició al Museu Can Marquès de Ciutat, a Palma.
Que ja que dic és carrer Anglada 2A, que no mos confonguen que hi ha un hotel, han fet un hotel que també és el mateix nom, amb la qual...
D'acord, és a dir... Can Anglada 2. Oh, allà. Et trobareu aquesta exposició d'en Toni. Toni, moltes gràcies.
A vosaltres.
Un plaer.
Igualment.
Ara tornem.
IB3 Ràdio és cultura. Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents?
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Hola, som Esther i una paraula que crec que està en desús és la paraula reviscolar, que seria com fer reviure o tornar-se activa.
Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Dimarts, i això vol dir que tenim les nostres marines aquí. Marina Bennàsser, Marina Huguet, com estàu?
Encantades.
Ben tornades.
Encantades.
Com va això?
Molt bé, molt
sí.
Cansada avui.
Què t'ha passat, Marina? Bé.
Reentrada, tornant de vacances. Hem de tornar a agafar ritme.
Sí, fa dos dies.
Ai, sí, s'ha carreten. I ara no d'anar un pot de polé o
deu ser per cosa. Això.
Exacte, sí, estènia primaveral. Ja començarem a dir això. Uh-huh. És un clàssic d'aquest temps.
Totalment. Avui, Criança en Comunitat. Va, posa'm una cançó, Toni. Què és això de Criança en Comunitat? Obrim nou capítol, després de tots els tipus de germans, que més o menys els han tractat tots.
Sí.
Bé, mos faltaven germanastres.
Ah,
bon?
No, no,
aquell
deixava...
Aquell valor havíem obert.
Amb això ja vam decidir que no m'ho edificava.
Havíem dit que si un cas, bessons. De bessons han decidit només desmentir una cosa, que és no tenen superpoders, no tenen telepatia. D'acord?
En el segle XIX hi va haver com una moda molt grossa, no?, amb atribuir poders especials a les bessonades. Sí, sí.
Spoiler.
Però...
jo no he vengut aquí a desmentir-vos perquè vols tots els professionals d'aquest espai radiofònic que ara comença, però jo, les bessones que tenim a casa nostra, Sí. És a dir, són d'aquestes bessones interconnectades i senten coses entre elles i, a més, van com a molt en paral·lel, encara que no estiguin plegades. I és una cosa que a mi me feia gràcia quan era petit.
Els professionals te dirien que hi ha una predisposició genètica, perquè, sobretot, si són bessons idèntics, que vol dir que les gens són els mateixos, per tant, la teoria diu que hi ha moltes decisions que prenen que, com que la genètica és la mateixa, doncs tenen trenats semblants i pot estar com atribuït cap aquí.
I després, canvi viscut pràcticament les mateixes experiències d'ençà de sempre.
En el mateix temps, i estan juntes moltíssima estona. Un
moment, les marines, a què heu vengut avui aquí? Aixafar la guitarra de s'il·lusió dels bessons?
He de dir que no
superpoders existeixen.
No són nosaltres els que venim a xafar-vos, perquè, de fet, Xiu-Xiu fa un temps ja va fer un especial bessonades i ja varen tenir bessons en directe que els agafarem com a autoritat que ja varen fer referència en aquesta realitat.
I doncs, si ho va dir Xiu-Xiu, un dels programes referent, no només d'aquesta emissora, sinó d'aquest arxipèlag, ho donarem per bo.
Mira, tenim en Xavi aquí, per al·lusions, en Xavi Oliver. Ell és per tot, és omnipresent.
Per tant, hem decidit que, com que Xiu-Xiu ja va tractar el tema, nosaltres ho deixàvem aquí.
Que recuperin aquelles entrevistes. I vosaltres voleu parlar de criança en comunitat. És allò de criança en tribu, que s'ha de dir un temps.
Sí. També voldria deixar clar des del principi que nosaltres estem xerrant des d'una visió eurocentrista, d'acord? Perquè no hi hagi mals entesos. Perquè sempre que xerrem de criança i educació, pareix que el que dèiem centre càtedra, que per tot el món se fa el mateix, però hem de tenir molt present que depèn del lloc que ens trobem i de la cultura, la criança és una cosa totalment diferent. Per tant, nosaltres ens curarem en salut i direm que tot el que dèiem ara està dit des de Mallorca, d'acord? Uh-huh. Així, en petit.
Des de Mallorca i en el segle XXI, perquè segurament això que nosaltres direm avui fa uns anys enrere, o fins i tot anem a posar-nos futuristes d'aquí un temps, tampoc no tindrà el mateix sentit ni el mateix significat.
Però com és actualment la criança en comunitat?
Exacte, clar, perquè avui en dia hem vist que hi ha un augment de famílies monoparentals, hi ha hagut un augment bastant gran els darrers anys de mudar-se a viure a les ciutats, de fet, el famós poble buidat, i tothom sap que les ciutats, la xarxa social, no és la mateixa que se pugui tenir a un poble. I a més, després està tot el que serien les famílies desplaçades o famílies que tenen la part nuclear, estan tots junts, però després la família extensa puntura no està visquent allà mateix. Uh-huh. I això és un altre factor que fa que la criança en comunitat cada vegada sigui més complicada. Sí, sense aturar-nos a xerrar, que cada vegada tenim tendència més a l'individualisme, a mirar cadascú per el mateix i a fer activitats de manera aïllada, diguéssim, no? Per tant, ara ja vos he definit el que no és la criança en comunitat. No?
Per tant, anem a la definició en positiu. I
ara, exacte, i ara anem a dir què és la criança en comunitat. Marina.
A veure, la criança en comunitat, després de centrar-nos en tot el que no és, què tindríem? Tindríem el que és la família extensa, una mica el que recuperava ara Marina, no? Predines, predins, ties, tios, cosinades, faríem extensiu, no?
Veïnats, veïnades...
Clar, llavors això seria com a més la xarxa social.
Ah, val. Ara parlant només de família.
Només de família. Només consanguinitat. D'acord. I llaços jurídics, diguéssim, sí. No? Però això se pot fer
mai
una mica més enfora.
Mai hagués dit que fóssiu tan clàssiques.
No.
Només consanguinitat i llaços jurídics. Tota la resta que brum.
Ara, no, ara mos hem centrat amb aquesta part. Vull dir, allà és la família extensa. No?
És que, Marina, això que li hagin dit que els bessons no tenen...
No li ha agradat.
Avui
me teniu... No els hem volgut contra dir altres.
Sempre me teniu a favor, però avui me teniu a la contra. Avui...
Mos hem parat de cul.
Coses pitjors no se m'acudeixen que tenir en Xisco a la contra.
No, però ara matisarem.
No. De veres, per tant, seria família nuclear, família extensa,
família
i xarxa.
Família extensa, m'ho referiríem en aquesta part, no? Uh-huh. Llaços de sang i de convivència, en aquest sentit. Uh-huh. Llavors, és que més entraria dins aquesta tribu, aquesta comunitat. Amistats. Amistats que no fa falta que visquin junt de vora, però que estan molt presents en el dia a dia. I que sí que tenen una convivència directa, uh-huh. Val? Vull dir, no vol dir que sigui el veïnat, però sí que tu passes hores de forma regular i freqüent amb aquelles persones. O ja entraríem en, com a més, la xarxa, no? El poble, els veïnats, associacions, grups de suport, escoles de pares, associacions de lactància, grups de criança, etcètera, etcètera.
Tot això seria com una versió moderna de lo que abans era la comunitat, la tribu, que s'adonava d'una manera orgànica, d'una manera natural, per exemple, en els pobles, que jo no sé vosaltres, però jo som criada d'un poble, i en els pobles quasi qualsevol persona d'esquerra tenia potestat per dir-te, che, nina, sí, on vas amb aquesta pedra, amb allò d'enterra? Mm. Quina idea tens, no?
I tothom sabia el teu nom.
I tothom sabia el teu nom, llinatges, d'on venies, que era teu mama...
I a on t'havien d'anar a cuar si havien de dir res de tu. I que hem de pensar també que en el temps de les possessions no era una família tota sola la que compartia directament la casa, sinó que eren diferents unitats familiars de lo que avui en dia consideraríem família, no? Mare, pare, o mare tota sola, pare tot sola, pares homoparentals, que estaven compartint un edifici les 24 hores del dia, com aquell qui diu. Perquè compartien feina, compartien casa, aleshores, la criança, tu no tenies només la gent que t'havia creat en origen, sinó que se feia molt més extensiu al moment de...
Sí,
de, qui ja. Eres, de qui era que teva, de qui era la teva família directa.
Clar, perquè
directa.
Estàvem un moment també en què totes les feines eren molt comunitàries. Anar a tomar moltes, anar a fer qualsevol feina de camp...
En nins hi anaven,
i a més era una cosa que se feia en comunitat. Matar un porc no era una cosa que se feia una família tota sola. Era una feina comunitària, torno-me a repetir la paraula, allà on s'ajuntava molta gent i s'ajuntaven també els infants. Mm-hmm. Clar, tot això, a poquet, ha anat com a desapareixent o diluint-se. Però nosaltres hem vingut aquí a cantar les bondats de la família comunitària i de criar en tribu, perquè té moltes avantatges.
Moltes avantatges, va.
Moltes avantatges. I, a més, estan demostrades científicament.
Ah, sí?
No com dels bessons.
Però això és ciència.
La comunitat és un factor de protecció per la salut emocional. Tant dels adults com dels infants.
Clar, això està bé puntualitzar-ho, perquè no només l'infant se sent emparat, sinó també l'adult. Un determinat moment que li surt un imprevist, que té una feina que ha de partir, poder tenir un conor de qualcú que puguis deixar els infants és molt important.
I sentir-te més compresa i més comprès.
També.
Perquè moltes vegades hi ha aquella sensació que, en aquesta societat més individualista, la que estem avui en dia, aquella sensació de, és que això només me passa a mi. Mira, res de lo que te passi t'ha passat només a tu, és història. Ja li ha passat a altra gent, s'han escrit llibres i cançons, per tant, quan tu descobreixes que hi ha una cançó que xerra d'allò que tu te pensaves que només passava a tu, uau, bueno, i del manco no sóc l'única persona que ho ha viscut.
Duríssimes declaracions, un quart per les 6... de na Marina Bennàssar, eh?
I que, clar, que quedi clar que estan de Bernassa.
És a dir, no, oient que ara mateix vas dins el cotxe, no ets especial. Tot allò que te pensis que t'ha passat a tu per primera vegada...
No, però sí o no.
Qualcú ja ha fet una cançó abans.
Moltes vegades és un consol, saber que qualcú ha fet una cançó d'allò que tu deies, oh, Déu meu, no ho diré en veu alta, perquè com me jutjaran? Hi ha vegades que no vull veure els meus fills. Carinyo, a tothom li ha passat, si té criatures, perquè un moment donat, t'avessa. Per tant, veure gent des que li està passant i que no passa res, que sa vida segueix, està molt bé.
I de dir, no pupus, no t'anets al lat una estona.
I trobar qualcú que se'ls endú en aquell moment.
Una cosa, podrà venir cada setmana aquesta Marina Bennàssar. Ho diu perquè estic regirat.
I jo que estava cansada.
Clar, per això, jo crec que és cansament el que surt avui, el que està xerrant.
Quan tenen nins, hi havia una mare que tenia tres nins. I sempre venia a casa nostra, diu, ah, és que clar, tu tens una nina, jo tenc tres nins. I sempre li contava, mare també tres nins, les seves penúries, tothom tenia les seves penúries, però era aquesta cosa de compartir-ho, efectivament, la xarxa.
La penúria compartida és menys penúria, sí. O com a mínim trobaràs qualcú que t'hi hagi passat una cosa semblant i puntuaràs solucions de tots dos. Per tant, ja tenim un punt a favor de la criança en comunitat. Després hi hauria la part de la seguretat i les referents. Ja han dit que, bueno, encara, crec que encara passa en els pobles, però abans passava molt més, que tenies molts adults en el teu voltant, molt disposats a protegir-te, a cuidar-te i també fer-te anar pel camí socialment adequat, pel camí que toca. Clar, tenir tant de referents en el teu voltant fa que creixis més segur tu mateix, més tranquil i amb més autoestima. Això és un altre punt positiu a favor de la criança cooperativa, seria una mica, no?
També el fet que tinguis més referents vol dir que tens com més models. Llavors, aquest modelatge que ve de diferents maneres de ser, de diferents experiències viscudes, també conforma en tu una varietat que enriqueix. Llavors, acabes per tenir un major desenvolupament social i en valors.
Clar, i una miqueta el que ja han destacat abans, que hi ha més conciliació i ajuda pràctica a més persones adultes en el mando, diguéssim, de sa màquina, més possibilitats d'adaptar-nos i d'això, pues, de tenir més ajuda i de poder deixar-nos els lots a qualsevol moment si ho necessitem.
Que això de cada vegada és més complicat, no?
Si no pagues, és complicat.
Exacte, efectivament.
És allà de que la conciliació...
És molt complicat, la conciliació familiar.
És inexistent.
I jo no
tinc fills. Falàcia.
I ho sé.
No m'és realista, és una falàcia.
És una falàcia.
Perquè demanar un amic o una amiga... He d'anar, no sé on, un dia sí, però clar... com una cosa més...
No, i que no, millor sí que ho podràs fer, però en el final... Això... Dona per, no, sinó una temporada sencera de xerrar, no.
Clar.
Però és que realment, ara jo crec que el que està més en debat és que consideren conciliació. Perquè fins ara enteníem per conciliació salvar la situació per tu poder seguir en les teves obligacions normalment laborals. Mm-hmm. Però això és conciliar?
Pregunta que deixa l'aire, a mi m'encanta. Crec que un dia podrien xerrar-ne de l'origen de la funcionalitat de l'escola, perquè crec que hem de recordar que l'escola no va aparèixer com a un espai per educar i criar els infants.
Era un aparcament.
Era un aparcament, era una altra cosa, l'escola, abans. Per tant, tota la evolució que s'ha fet, Pontura s'hauria de revisar, podríem apuntar-ho en això, per un altre dia.
Nous temes oberts. Tornant a la criança en comunitat, recuperam un concepte des que ja havien xerrat, quan varen xerrar de la riquesa lèxica dels infants, i és que el fet de tenir no només molta gent en el teu voltant, sinó diferents generacions de referència, t'enriqueix també, com dèiem abans, a nivell social, perquè són diferents visions històriques, podríem dir, no? Però no només això, sinó que t'afavoreix també en el sentit de tu poder establir vincles amb diferents moments de la vida d'una persona.
I m'ha agradat l'apartat que heu posat avalat per la ciència. Perquè avui heu vengut en segell, vosaltres, dues.
De qualitat.
Vosaltres sabeu el que mos agraden altres una cita.
Exacte. Per exemple, aquí en el centre de Harvard per al desenvolupament del nen, on... Sí. Diu que les xarxes de suport estableixen vincles i enforteixen el cuidador, així com afavoreixen la resiliència de l'infant.
I si ho ha dit Harvard, no serà nosaltres que ho discutim.
Exacte. I per una altra banda, i aquí entre cometes en anglès, segurament si m'ho surt s'accent, és Current Psychology. Diuen que els pares que perceben un major suport social tenen millors relacions sense la seva parella i vincles més estrets amb els seus infants, cosa que se tradueix a tenir menys problemes emocionals. Mm-hmm. Per tant, si ho diuen aquestes autoritats i de munt en anglès, mm-hmm. és que ho han de dir.
Com ho fem, però en un món tan divers... clar, viure a ciutats, viure cada vegada aïllats, pintura...
Això ho he dit en el principi. Tot m'ho hem d'anar tots una altra vegada, una possessió.
Tot i que acompanyats, perquè no està, perquè ara tenim més veïnat que mai, però els coneixem manco.
Sí, però és a dir, el que sí que és vera que hi ha avui en dia són aquests grups, no? aquests punts de trobada que s'afavoreixen sobretot molt en el cas de primera infància, quan tens bebès acabats de néixer, quan estàs en el moment del postpart, que és un moment que necessita molta tribu.
La lactància.
I aquí sí que trobam moltes iniciatives. És vera que llavors, conforme els infants van creixent, aquestes iniciatives se van com a diluint una mica, però també perquè el ritme de vida, les extraescolars, quan ja varen xerrant el seu dia, les obligacions laborals, tot això mos menja bastant. I acabam anant cap a una vida molt més individualista. Mm-hmm.
Però bé, hi ha maneres d'organitzar-se. Jo, per exemple, tinc un exemple d'una persona que conec que tenen un grup d'amics i el que fan és que cada setmana, un dia o dos a la setmana, tots els infants se'n van a casa d'un i que aquesta casa va rotant. I això significa que tu tens un dia sense la casa petada d'infants, però tots els altres 4 o 5 dies, aquella hora baixa, per exemple, el tens per tu.
Per
i és una manera també d'organitzar-te.
Si has d'anar a comprar. Si has d'anar al metge, si has d'anar...
I si els infants fan extraescolars, si estan fent tots extraescolars en el mateix lloc, no és el mateix que 4 o 5 pares diferents en diferents cotxes vagin a cercar-los, que un pare s'organitza, els recueix a tots, i així va rotant, i jo trec que és una manera com...
Això, per favor, que torni a passar.
Pràctica,
és a dir,
exacte, d'organitzar-se.
Basta un cotxe amb molt d'infants, perquè ara tothom vol acompanyar a un nen a futbol.
També hi ha qüestions logístiques, i és que els cotxes tenen la capacitat per les cadiretes que tenen. No, això xerraven l'altre dia. No és el mateix que, al final, quan nosaltres érem petits, qui no va anar 5 o 6
a dins un cotxe que tenia moltes menys sí, places i anaves fent sostres.
Òbviament,
vull dir, pensat, tu t'asseus a Montsopredina i tu t'asseus sí, a no sé on. Llavors, si no només no pots fer sostres, perquè ja no se mos acudeix, sinó que has de tenir cadiretes per tots els culs infantils que vols seure dins aquell vehicle, és veritat que la logística a vegades és complicada. I acabes per afegir vehicles per aquesta qüestió.
També, també.
I també per acabar, jo crec que igualment és molt generós per part d'una pare o d'una mare ampliar la seva criança a altres famílies, a altres persones, perquè això significa que tu no tens la veritat absoluta, que hi haurà altres persones que podran tenir potestat per dir qualque cosa en el teu fill, i crec que això és una cosa que requereix gran voluntat i ser molt generós. Crec que has de ser molt generós.
I de Marines.
M'ha encantat aquest melonet que han setat. Na Marina Huguet, entén de descompte, perquè això sí que és el problema en el model, en el model de multicriança, que és quan qualcú en el teu fill i diu qualque cosa en la que tu no estàs d'acord. Generositat. Però pens que això ho podeu desenvolupar en properes sessions, perquè ara avui toca un guateque, que és una fantasia.
Gaudiu des guateque fantasia.
Passau-vos-ho bé. Gràcies, Marines.
Tres ràdios, participació.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. El guateque musical.
Posant música per acabar aquest programa, avui dedicada a la música llatina. Com així, Xisco?
Perquè avui és el Dia Mundial de les Amèriques, una celebració instaurada el 1931 per celebrar la germanor de les Repúbliques d'Amèrica Llatina. I això ens permetrà fer un viatge musical que ens atarem a Cuba, ara dic Cuba, no, Cuba, amb el gran... com estic avui? Ens atarem a Cuba amb Bola de Nieve, Bilabial Labio Dental, i un dels seus himnes, Vete de mi.
Tu... que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar.
I de Cuba volam a Costa Rica en companyia d'un altre mite, Xabela Vargas, i la versió que la gran xamana de la música llatina va fer d'aquest En un rincón de l'alma.
En un rincón de l'alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón de l'alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició.
I moment ara per una de les grans divas llatines, Paulina Rubio, representant de Mèxic avui en aquest guateque, amb la seva cançó Causa y Efecto.
De Mèxic a Colòmbia, en Karol G, que ha estat la primera artista llatina en encapçalar el festival de Coachella, que aquest cap de setmana ha estat el gran protagonista de les xarxes. I en part ha estat gràcies a himnes planetaris com aquest, Si antes te hubiera conocido.
Que hubiera sido si antes te hubiera conocido. Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no.
Més fites, Bad Bunny de Puerto Rico va ser el primer artista llatí en protagonitzar la mitja part de la Super Bowl, a més de ser un èxit de supervendes amb temes com David Tirar Mar Fotos.
Tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata.
Y sería cabrón que tú me toques el guiro.
Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros.
Ai, mira que havíem parlat de fotos, eh?
I
molta foto. Primera hora, fotos desaparegudes de Llumajor, fotos amb Antoni Mangual. Moltes gràcies a tots. I en Bad Bunny, que diu que hauria d'haver tirat més fotos... Miquel Junc, Xisco Nadal.
Clar, bé, si ja no ho ha fet, però em pot tirar encara. Em pot tirar,
ja ho trau,
pot fer, sí.
Però a vegades se perd un moment. Toni Cardell, gràcies. Demà tornem a una ferrada.